Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
Bona tarda, són les 8. Ho acabem de saber fa un moment. El PSOE confirma que proposarà l'expresidenta balear Francina Armengol per presidir el Congrés dels Diputats. La direcció del partit es reunirà demà al matí per validar la proposta i traslladar-la al grup parlamentari. Armengol va estar al capdavant del govern balear fins les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig. Després de la derrota va encapçalar la candidatura socialista de les Illes el 23 de juliol. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, i es desvetlla un dels secrets més ben guardats dels socialistes en aquestes negociacions de cara a l'inici de la investidura de dijous. L'expresidenta balear, Francina Armengol, serà la candidata del PSOE per presidir el Congrés dels Diputats. El Partit Socialista acaba de fer públic un comunicat en el que destaca que Armengol és una política pròxima a la realitat quotidiana dels ciutadans, representa la lluita per la igualtat de les dones i aposta per la convivència basada sempre en el diàleg. El PSOE diu apostar per Armengol com a tercera autoritat de l'Estat, segurs que exercirà el càrrec amb la màxima solvència, de la mateixa manera que va fer la seva antecessora, Meritxell Batet.
A aquesta hora continua tallada la circulació de trens entre les estacions del Garraf i Vilanova i la Geltrú pel descarrilament d'un tren sense passatgers aquest matí. La incidència afecta l'R2 Sud, l'R12, l'R15, l'R16, l'R17 i la llarga distància. Per això Rodalies ha activat un dispositiu especial i ha posat un servei alternatiu per carretera amb 14 busos que van de Castelldefels a Vilanova amb parada a Sitges. Adif ja ha anunciat que està treballant per tornar a col·locar el tren a la via, però no sap dir quan es podrà resoldre del tot. Per tant, de moment demà continuarà havent-hi afectacions. Tot plegat, en plena operació tornada, el Servei Català de Trànsit espera que durant aquesta tarda tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 200.000 vehicles, una previsió més baixa de l'habitual. Sapiguem quina és l'última hora des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Bona tarda. Doncs, de moment, sobre aquests 200.000 previstos de retorn d'aquest cap de setmana, vaja, d'aquest pont del 15 d'agost, han tornat fins ara uns 134.000 d'aquests 200.000 previstos entre les 12 del migdia i fins a aquesta hora. En tot cas, pel que fa a volum de trànsit, es continua percebent un cert retorn al que són les vies de la Costa Brava, especialment la C31, amb uns 3 quilòmetres a la zona de Platja d'Aro, en direcció Llagostera, diguéssim. També es manté la zona de Lloret i també de Blanes, especialment fins a Tordera, amb força densitat fins a agafar l'autopista C32. Pel que fa a incidències, únicament recordar que tenim una via tallada per un accident, la GB-62-19, a l'altura de Siurana. És tot, bona tarda.
A Badalona, un ciclista ha fugit després d'atropellar un home de 79 anys. Ha sigut a primera hora de la tarda al carrer de la Ciència, segons ha avançat tot Badalona, i ha pogut confirmar RAC1. Els serveis d'emergències han traslladat la víctima a l'Hospital Germans Trias amb lesions lleus. I a Mallorca, la Guàrdia Civil ha detingut un bomber per provocar almenys 6 incendis en una carretera de l'interior de l'illa. La policia el va enxampar a través d'un dron quan es disposava a provocar-ne un altre i el va detenir. Els agents havien muntat un dispositiu de vigilància perquè sospitaven que algú estava provocant focs a tocar d'una carretera que coneix Selva i Caimari. En el que portem d'estiu, a les Balears ja hi ha hagut més de 70 incendis, la majoria a Mallorca. I ara els esports, amb Roger Gutiérrez.
Neymar Júnior ja és nou jugador de l'Al Hilal. Després de 6 anys al Paris Saint-Germain, el jugador brasiler s'uneix a la llarga llista de futbolistes que posen rumb cap a l'Aràbia Saudita. L'extrem de 31 anys, que havia sonat pel Barça durant les últimes setmanes, s'ha presentat així amb el seu nou club.
I'm here in Saudi Arabia. I am Hilal.
Seguint en futbol i en la prèvia de la Supercopa d'Europa de demà, Pep Guardiola ha confirmat les pitjors notícies. Kevin De Bruyne, peça clau a l'equip Citizen, estarà entre 3 i 4 mesos de baixa per una lesió als isquiotibials. Per la seva banda, el rival d'aquest dimecres, el Sevilla, tindrà la baixa d'última hora de Fernando. Tot això el dia en què l'Espanyol ha fet oficial el seu primer fitxatge. Per 2,5 milions d'euros, Pere Milla es converteix en el primer reforç de l'equip blanquiblau fins 2027. En handbol, el jugador del Barça, Domen Macuch, ha patit una greu lesió al genoll esquerre durant l'estada de l'equip a Bòsnia i Herzegovina. Els d'Antonio Carlos Ortega han derrotat el Vojvodina per 39-29 en el primer amistós de pretemporada.
I el temps. Aquesta nit tornarà a ser xafogós a moltes comarques, especialment de costa, on molts termòmetres no baixaran dels 25 graus. Demà tornarà a ser un dia tranquil i amb domini del sol, tot i que estones el cel quedarà mig ennuvolat i fins i tot tapat a ponent i al sud, amb algunes gotellades entre la tarda i el vespre. L'ambient continuarà càlid, amb moltes màximes de 30-35 graus.
Departaments Hawaii els informem que s'ha perdut un nen. Respon al nom de Marc Bala. Repetim, Marc Bala. El poden passar a recollir per la recepció. Gràcies.
Els Departaments Hawaii estem a punt de fer un experiment, Xavi. Un experiment radiofònic. Anna, què tal?
Molt bé.
Tenim amb nosaltres a Xavi Franquesa, humorista, còmic. Com estàs?
Home, després d'aquesta introducció musical, una miqueta de bajona.
De bajona, oi?
No, perquè, és que... Farem un experiment i és la música, imagino, que posarà el dia de la meva mort. No sé si la cosa
va per aquí. Cap a la porta, de cop.
Sí, no, sí. És que saps què ha passat?
Què ha passat?
Que aquest any la intel·ligència artificial... ho ha revolucionat tot.
Molt,
sí no?
Molt.
I llavors, clar, també està una mica en dubte el paper del periodisme. Llavors hem dit, calla, per què no convidem a un entrevistat i nosaltres no li fem l'entrevista? Per què no ho fa la intel·ligència artificial?
Ah, això està molt bé. O sigui, per primer cop seré entrevistat
clar.
Per la intel·ligència artificial.
Clar, llavors nosaltres hem ideat una mena de base de dades amb totes les preguntes que s'han fet a la història del periodisme, del show business... a internet, i això la intel·ligència artificial ho ha classificat i simplement el que farem és activar el generador de preguntes i la que surti l'hauràs de respondre.
Però la llegireu vosaltres, aquesta pregunta?
No, l'escoltarem.
Ah, l'escoltarem?
És una pregunta sonora.
Però, vull dir, la intel·ligència artificial té una veu pròpia, com diguéssim, podria...
No, són fragments de...
les preguntes ja fetes en la història del periodisme.
Per algun periodista.
Ah, exacte. Dirigides a una persona.
Això és meravellós.
Que no ets tu, però en aquest cas hauràs de respondre
tot apedaçat, una miqueta com els missatges aquests dels segrestadors que arribaven una miqueta. Està molt bé, està molt bé.
Per primera vegada a la història farem aquest experiment amb tu, Xavi.
És fantasia, això.
El que sí que, abans de començar l'entrevista, has de signar el consentiment.
Dona'm. Sí, ja el tens.
Sí?
Viure aquesta experiència amb una persona de més de 45 anys és fantasia. Jo ja penso que estic ja començant a fer olor naftalina. Per tant, tot el que sigui algo relacionat amb la modernó, ja em ve bé. Jo tinc les portes obertes.
La intel·ligència artificial ha sacsejat el món de la informació. Ara el periodisme té un repte, adaptar-se als nous temps. Avui als Apartaments Hawaii enfrontem la persona contra la màquina. Avui se sotmet a l'entrevista artificial Xavi Franquesa.
Estem a punt d'activar aquesta màquina per primera vegada, eh? Jo estic una mica nerviós.
Jo també m'estic posant nerviosa jo.
Va, l'activem.
Escolti'm, salta a la vista, però m'han dit que és molt presumida. I va molt elegant.
Això que hem sentit és Maria Xinxó entrevistant una altra Maria Xinxó a Islàndia de RAC1. Però la pregunta ara és per tu. Vas molt elegant, ets una persona presumida.
Però un moment, que m'ha patat el cap. Maria Xinxó entrevistant una altra Maria Xinxó?
Sí, era una de les gràcies de l'Islàndia, que era trobar gent que es digués igual. I va entrevistar una senyora...
Ara és que m'ha patat una miqueta el cap, vale, perdó.
Era una senyora gran, que es deia Maria Xinxó.
Fantàstic.
I la periodista Maria Xinxó va parlar amb aquesta senyora.
Doncs aquesta pregunta se la contestarà una altra, Xinxó. No. Mira, jo sempre he dit, ara fa poc m'ho van preguntar, això mateix m'ho van preguntar també.
Sí.
No, una entrevista d'àmbit molt més col·loquial.
Això vol dir que la intel·ligència artificial no va mal encaminada.
Ara. Jo no és que em consideri presumit, que segurament algú presumit dec ser, no puc ser tan imbècil de no dir-ho, però crec que sóc més maniàtic que presumit.
Però són coses molt diferents.
Maniàtic aplicat a l'estètica.
Ah.
Quines manies tens?
Moltes. Manies estètiques, moltes. La simetria... cuido molt, per exemple... és que tinc molt poca barba, per exemple. Jo tinc una barba... Jo em vejo el Bala moltíssim, entre altres coses, per una barba uniforme com Déu mana. Jo tinc una barba que està feta a clapes. I tinc la mania, quan me la deixo créixer una miqueta normal... tinc mitja cara molt diferent a l'altra mitja. Soc una miqueta com el Julio Iglesias.
Per tant, sí que es pot dir que ets presumit.
Sí, en certa manera sí, tot i que crec que són més manies. Per exemple, tinc una mania molt concreta, que és aquesta. Veureu, per exemple, no suporto portar les celles despentinades. Això que veieu ara...
Ara t'estàs despentinant les celles.
M'estic despentinant les celles, sí. Que podria ser qualsevol acabar-se de despertar, faria així. Jo ara mateix em noto ombra. I no és la visera de la gorra. No, llavors haig d'estar contínuament pentinant-me les celles cap enrere. Parlo de més. I després tinc mania, no m'agrada que em toquin molt el cabell. Me l'he arribat a tallar jo, fins i tot. Ara ja he après, vaig al perruquer. A més, vaig al perruquer per mania un cop per setmana. Ostres. Perquè porto el cabell molt curtet, per tant...
Jo crec que es confirma que ets presumit, no?
Diguéssim, t'ho compro, us ho compro, però és presumit maniàtic.
Maniàtic. Va, tornem a activar aquesta màquina. Aviam quina és la pregunta que et depara la intel·ligència artificial.
La peor cita de Tinder que hayas tenido, ¿cuál es?
Això ha sortit d'Estirando el Xicle, Victoria Martín entrevistant Abril Zamora, l'actriu Abril Zamora.
Ens agraden molt totes dues, tant la Vicky com la Victoria, com la Abril.
Doncs mira, toca tema Tinder i la peor feta de Tinder.
Saps què passa? Que Tinder no n'he tingut, però tinc no. Instagram, que ve a ser una miqueta el Tinder encobert.
Diuen que es lliga més, no?, per Tinder cap
jo,
a... Jo, ai, perdona, per
jo Instagram. Jo no tinc Tinder, però crec que l'Instagram ja et dona prous pistes, si vols conèixer, saber una miqueta algú, moltes més que un Tinder. Que sortirà, no sé, que quatre fotos molt concretes i l'altra. És molt important veure com es belluga aquesta persona, com parla, com es belluga, com es mou, més enllà de fotos puntuals, perquè les fotos són una enganyifa sempre. Sempre. A més, tinc un truc. Perdona, jo no lligo per Tinder, per tant no t'ho puc resoldre com a resposta, però sí que et dic. A l'Instagram... Normalment tinc la tendència, això és la meva gossa, no és el meu estómac.
Sí, que l'has portat, hem de dir, la teva gosseta Bala.
La Bala
ha vingut amb tu als apartaments Hawaii.
Home, perdona, és que si arribo a venir a apartaments Hawaii, entre l'altre en Marc Bala, i no porto la Bala,
clar.
Tu que li has donat el nom, sí, que sí. Em semblaria lleig.
L'he batejat sense voler.
Bueno, clar, sense voler.
Sí, clar.
El tema és... tinc un truc que us deixo aquí per l'audiència. De totes les fotos que vegis, de totes, agafa la pitjor que trobis, la persona serà bastant similar a aquella foto, normalment pitjor. Cap persona penjarà conscientment una foto dolenta seva.
Però tots una mica ho fem inconscientment de penjar sempre la que ens agrada més.
Evidentment, però per això et dic, en la recerca, busca la pitjor i aquella persona... En persona s'hi semblarà molt més a la pitjor foto que t'has trobat que a la millor.
I alguna cita que diguis, ostres, doncs o va fer tard i això em toca els nassos, o no vam congeniar, o em va deixar plantat.
No, em va passar amb una noia que havia quedat, vaig arribar tard, vaig avisar, però no sé si vaig avisar de la manera correcta, vaig arribar, no molt tard, però vaig arribar tard.
Això penalitza en una cita?
Molt. A mi també m'han fet esperar, i entenc que és una cosa que fa molta ràpida, però em va donar una lliçó meravellosa.
Quanta estona?
Igual eren 25 minutets, 30 minuts.
Déu-n'hi-do!
Has vist que he dit 30, mitja hora
sembla més. Això és com les fotos, eh? Si dius 25, van ser 45, segurament.
No, ja estic 45, sortint, no. Estic sortint.
No, però jo sé que la vaig avisar, però no de la manera correcta.
Uh-huh.
I quan vaig arribar em vaig trobar una persona plantada, amb cara de pocs amics, i em va rebre amb els braços encreuats, que això ja t'està donant una miqueta un missatge corporal molt concret, i no m'ho va dir malament, m'ho va dir amb molta elegància. Recordo que a més m'ho vaig quedar per mi, em va dir no estic enfadada, només vull que sàpigues que el teu temps no és més important que el meu.
Uau.
I jo vaig fer aquest aplaudiment lent de pel·lícules americanes. Això ho vaig fer interiorment, no li vaig fer la cara,
perquè llavors
no
trencar la cara directament.
Llavors quedes com un autèntic imbècil i descobreixes la realitat. No, però sí, em va donar una lliçó meravellosa i a partir d'aleshores som molt amics. Som cada
bons com amics.
Sí. I jo tinc molt bona relació amb primeres cites, eh? Altra cosa que no hagi continuat d'allò, però crec que és... Tenir una cita amb algú és una molt bona entrada per després que vagi cap a altres, diguéssim, com dirien en castellà, derroteros.
Ets un bon one-hit wonder, no?
Sí, sí.
Sí, sí. Saps mantenir la carrera amb un sol èxit.
Lamentablement, no? Sóc un one hit wonder moltes
Va,
vegades.
Tornem a posar en marxa la màquina de l'entrevista artificial.
La mitad de la población española practica sexo 3 veces a la semana. ¿Usted qué opina? ¿Está dentro de esa mitad de población española o fuera de esa mitad?
Doncs t'ha tocat Thais Villas en un reportatge de l'Intermedio.
M'encanta la Thais. Primer, que és mentida, això de que la gent practiqui sexe 3 cops per setmana de mitjana a Espanya. Això no s'ho creuen ni els de dretes. No, jo no practico sexe 3 cops per setmana. Ho he arribat a fer en algun moment gloriós, alguna època gloriosa, però no...
Quan no arribaves tard.
Efectivament, quan no arribaves... No, però ni ho faig ni ho necessito. És a dir, jo, amb menys, jo prefereixo un cop a la setmana i molt bé, i faig estiraments i tot. És a dir, sí, m'ho preparo bé, vull dir, treballo bé. Prefereixo un cop a la setmana molt ben executat, amb el temps que requereix, no, qui te pillo, qui te mato, no, bé. Però això de 3 cops a la setmana crec que no. I hi ha parelles que tenen criatures i tal. És que és impossible. Impossible.
Va, tornem a engegar la màquina.
Tu vas a les reunions de pares? Tens temps?
Doncs mira, t'ha tocat Sílvia Abril parlant amb Ada Colau al programa Un cafè amb...
En aquest cas era amb Sílvia Abril, i Sílvia Abril li preguntava a Ada Colau si anava a les reunions de pares, si tenia temps. Tu, Xavi, ets pare?
No. Seria una miqueta inquietant que anés a les reunions de pares.
Ostres, seria... Clar, la intel·ligència artificial, saps que a vegades no acaba de fer molts paràmetres?
És una intel·ligència artificial justeta.
Clar, home, és el primer dia que la posem en marxa. Ha d'acabar d'ajustar-se una mica. Tema paternitat...
No, però hi aniria, si fos, i n'hi estaria molt interessat. També t'haig de dir, no, però faig alguna cosa molt similar, que és ser president de 2 escales. Soc president de 2 escales.
Però un, en quantes vius?
No, visc amb una, però soc propietari de 2 pisos, per tant, has d'anar com a propietari. Amb una ho soc perquè m'ha tocat, diguéssim, per la rutina, m'ha tocat després de 4 anys, i a l'altra perquè m'ho van demanar de genolls. Perquè jo, vull dir, això de aquí no hi ha qui en viva d'allò, era una broma comparat amb el primer pis que jo vaig tenir a joventut, que encara en soc propietari, i allò era perquè no, diguéssim, no hi haguessin... no n'és la cosa majors, és a dir, perquè ja les reunions eren caòtiques. I em van dir, sisplau, agafa els regnes de la situació i sigues tu president de manera constant, perquè si no això serà impossible. I bé, de fet, ara fa cosa de 2 setmanes vam tenir-ne una, l'última, i bé, em sembla que les coses es van calmant. Però vull dir que m'agrada poder fer de mediador quan hi ha situacions de conflicte. Crec que sóc un bon mediador. Tot i que sóc una persona força vehement i vaig al xoc, quan es tracta d'haver més gent implicada, sempre crec que sé trobar un punt d'equilibri.
Clar, tornant al tema que preguntava en aquest cas la Sílvia Abril, el tema paternitat, t'hagués agradat en una altra situació? És una cosa que la descartes?
Home,
com veus la paternitat, Xavi Franquesa?
No, a mi el concepte criatura i educar és una cosa que em fascina, eh? Però sempre he pensat que allò de la paternitat no ha de ser un acte d'egoisme, de pensar que tu vols deixar un testimoni al món per quan tu no hi siguis i aquestes coses, o el codi genètic, continuar-ho. No em crec tan important, ni crec que el meu cognom i el meu codi sanguini tinguin una importància tan vital per la humanitat com per haver de deixar aquí una herència genètica, per entendre'ns, no? Per tant, no, sé que em perdo una manera d'estimar molt concreta, que segurament quan no ets pare no l'experimentaràs. Ho tinc amb la meva gossa, tot i que no estic comparant un gos amb una criatura, però la meva gossa m'ha ensenyat una manera d'estimar. L'altre dia una amiga em deia que, diu, aquesta gossa t'ha desbloquejat una peça del cor. I jo crec que amb això ja m'ha valgut la pena l'experiència de tenir gos. Si tingués fills, trauria una versió del Xavi Franquesa molt més... que segurament em sorprendria a mi mateix, però al mateix temps sé que tindria por. Perquè això m'ho va explicar un amic. Saps què passa quan ets pare? Que se't genera por. Un sentiment que no havia tingut abans. Un tio que anava tot al xoc, tal. I em diu, ara, de sobte, ja no miro per mi. Ara miro per les meves criatures i ara funciono amb la por. I jo és una cosa que crec que no m'agradaria haver de cedir. És a dir, perquè jo precisament jugo molt amb aquesta cosa de que no tinc por. I m'agrada molt aquesta sensació de no tenir por. I a vegades per altres persones, sobretot si són els teus fills, a vegades has de tenir por. I això em fastidiaria una miqueta. Però és una experiència que, si l'hagués tingut, meravellosa. I si no la tinc, no passa res. Gaudeixo molt de les criatures dels meus germans o dels meus amics i de més.
Ja creus que et podria passar més aquesta por que no pas aquesta nova forma d'estimar?
Segurament la forma d'estimar superaria la por, però em quedo amb això perquè com que de moment tampoc ho farem d'aquí a demà, ni tinc previst fer-ho. Crec que jo funciono molt amb el conformisme, però és un conformisme acceptat. És a dir, no passa res, vull dir que a vegades per aconseguir unes coses en perdem unes altres, o a vegades no estan passant les coses com nosaltres desitjàvem, o no desitjàvem, perquè tampoc és una cosa que no l'he tingut com a desig, per tant no la trobo a faltar. És molt difícil trobar a faltar algú que no has tingut, tot i que es pot trobar a faltar algú que no has arribat a tenir mai.
Va, tornem a posar en marxa la màquina amb milers de preguntes.
Atrevida, obscena, violenta y explícita. Necesitamos saber qué porcentaje ocupa cada uno de estos adjetivos a tu persona.
Cuerpos especiales. Eva Soriano entrevistant Samantha Hudson.
Ha llançat tres adjectius i diu que posis el tant per cent del que ets d'aquests adjectius. Però fem una cosa, no m'ho responguis ara. Saps allò que es fa a la ràdio?
Fa molta ràbia.
M'ho dius després d'aquesta petita pausa i ara tornem aquí als apartaments Hawaii amb l'entrevista artificial amb Xavi Franquesa.
Estiu. Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, oh, oh, oh. És estiu, eh? Et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Comença l'estalvi per la teulada. Contracta la teva instal·lació fotovoltaica amb Solideo abans del 31 d'agost i et regalem 250 euros en la teva bateria virtual. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 10608 o entra a legalitas.com.
RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, en Alàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
Ui, que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
Amb Marc Bala.
Aquesta música misteriosa és precisament per això, perquè estem fent una entrevista única, de moment no s'havia fet mai, com a mínim aquí als apartaments Hawaii, que és una entrevista amb un convidat on nosaltres no hem preparat les preguntes, sinó que ho ha fet la màquina, la intel·ligència artificial, i ho estem fent amb el Xavi Franquesa, que és actor, còmic i monologuista. No sé quin és dels adjectius aquests que t'agrada més presentar-te, que ets còmic.
És que, sí, sí.
Que també ets actor.
Sí, és una miqueta tot. Però clar, jo crec que és que còmic ja... De fet, antigament, els actors els hi deien còmics. No els hi deien actors, els hi deien còmics. Per tant, jo crec que còmic engloba una miqueta el que seria el ser monologuista, que és com una branca de l'humor molt concreta, i el de ser actor. Perquè ja se sobreentén que quan ets còmic tens la capacitat per poder fer drama en un moment donat. Però vaja, és que m'és igual. Soc polipatètic. Soc
polipatètic.
Un personatge polipatètic.
Podria ser una biografia de Twitter, eh?
Efectivament.
Mira, ens havíem quedat amb aquesta pregunta que doncs, ha seleccionat aleatòriament la màquina. Una pregunta que feia Eva Soriano a Cuerpos Especiales a Samantha Hudson. Llançava uns adjectius, precisament, ara que parlàvem d'això, i deien quin tant per cent ho era. Atrevida, obscena, violenta i explícita. Atrevit. En quin tant per cent et consideres atrevit?
No massa, sóc bastant moderat amb l'atreviment, no? Perquè crec que l'atreviment té a veure amb traspassar a vegades alguns límits de l'altra persona. Amb això intento ser una miqueta curós. Per tant, diguéssim, posa-li un 15.
15%, eh?
Ens ha de sortir un 100%, ara, no. A veure com ho quadrem.
No, no, no cal, ho sabrem, no, perquè no. Podria haver-hi
seria un 15 molts... sobre 100.
Exacte, val. 15 sobre 100. Obscen.
I podria haver molts adjectius, a més a més, no?
Sí,
no, no,
i tant.
Sou una persona obscena. Posa-li un 22.
22.
Més obscè que atrevit, eh?
Sí.
Sí. Violent.
Puc ser-ho.
Oh, això ens interessa.
Sí, jo crec que totes les persones som violentes o tenim un grau de violència molt concret i després està com som capaços de contenir aquesta violència. Jo tinc molta violència a sobre, però tinc molta violència continguda i la sé retenir sense cap tipus de problema. Ara, sí que és cert que quan m'han buscat molt i m'han tret moltes capes, no tinc cap problema i crec que és legítim treure-la. Sigui verbal o física. Perquè hi ha gent que no arribaria mai a l'enteniment. Afortunadament, t'estic dient això, quan en molt poques ocasions he tingut que arribar a utilitzar la violència. Però no sóc... Home, no diguéssim, faria apologia de la violència, però no sóc gens d'esquivar-la en un moment donat, perquè... I de fet crec que és de lo poc que em queda a nivell de... semijoventut, perquè sé que quan sigui gran aquest poder no el tindré. És un poder que més que servir per atacar, serveix per defendre's. I quan anem perdent això, ens hem trobat més indefensos. Jo crec que la gent gran es veu més vulnerable perquè no es pot protegir a si mateixa. No pot fer ús de la violència, perquè pensem que la violència és algú que has d'executar sobre algú, i no, pot ser la violència per, com un escut de defensa. Però això també ho perdem. I això és una de les coses que més em preocupa de fer-me gran. I et dic, en situacions de violència, me'n recordo molt, abans que parlàvem de les criatures, he tingut... diguéssim, allò que diria la meva àvia, que és una expressió m'encanta, és un barbarisme meravellós que diu encontronassos. Encontronassos. I sempre me'n recordo quan he estat a punt d'executar un brot de violència, per mi totalment justificat, me'n recordo, intento pensar que aquella persona té fills. I pensant això, em faig enrere. Digue-li tonteria. Sí, no ho sé, penso...
Però et serveix.
A mi em serveix, em funciona serveix. Molt bé de com li explicarà aquest tio quan arribi a casa el seu fill que li ha trencat la cara o s'ha trencat la cara amb algú per imbècil. I m'ho aplicaria a mi mateix, eh?
Per tant, hem de posar el tant per cent de violent. Quin
sí,
tant per cent posem?
Un 40.
40. I explícit?
Un 60.
Per què?
Perquè...
D'on surt aquest 60?
Crec que té molt a veure amb aquesta cosa del no, que parlàvem abans, perquè crec que és l'única manera de trencar capes. Per arribar a la gent, per arribar a les persones, s'ha de ser explícit, no? Perquè hi ha gent que és molt estratega. Crec que ser explícit és, diguéssim, l'antònim, l'antagonisme a ser estratega. Soc zero estratega. Cosa... que d'alguna manera a la vida segurament m'ha penalitzat. Però soc, detesto la gent estratega, la detesto. Demostra intel·ligència, per un costat, però m'agrada la gent explícita, m'agrada la gent que va de cara, m'agrada la gent que trenca capes.
Va, següent pregunta, a Xavi Franquesa.
Quan un està davant del públic, s'ha de pujar a l'escenari, ha de tenir ego, no?
T'ha tocat una pregunta de Dana i Boronat a Triquell, a Zona Franca.
Per pujar un escenari s'ha de tenir ego?
suposo que s'ha de tenir. El que passa que segurament tenim una mala concepció de l'ego. Hi ha una cosa que és l'ego i l'altra és l'autoestima. No? Crec que s'ha de tenir autoestima, és molt important, però l'ego crec que és un concepte que està molt mal treballat. I en l'àmbit artístic, ara que et deia, intento esquivar tot allò que detesto dels demés, sobretot en l'àmbit artístic, l'ego crec que és molt important, però està mal gestionat. He intentat evitar-lo molt. I a més que jo sóc molt conscient de que treballo moltes vegades un personatge. És un alter ego, que li diuen. El que passa que és una capa molt fina perquè no estic fent d'un personatge molt explícit, sinó que en realitat estic utilitzant el meu mateix nom i utilitzo eines de les que jo tinc. Per tant, és molt difícil veure la barrera que separa el Xavi Franquesa, persona del Xavi Franquesa, comediant, còmic o comunicador.
Però clar, imagino que hi ha cartells del teu espectacle amb la teva cara. La teva cara a les entrades. Sí. Gent que et demana fer fotos. Engegues la televisió i veus a tu mateix, segurament, un dia fent zàping sense voler, ja sigui en una pel·lícula o fent un monòleg. Clar, suposo que també t'has d'acceptar tu mateix, sí, perquè et pots veure des de fora, també.
Jo m'accepto.
Aquest ego... No sé,
no, m'accepto per altra cosa que m'agradi. Intento no veure massa coses que he fet perquè normalment acabo veient més els errors que els encerts. Tot i que, alguna vegada, crec que és un bon exercici, quan facis una feina de la qual no has quedat contenta, escolta-te-la, mira-te-la i estima't. És a dir, busca el punt aquest... Bueno, al final no estava tan malament.
I fins i tot a vegades t'adones que no ho havies fet tan malament, que tot
era... No, per això, que és un exercici. Això és el que deia aquesta cosa. També has de tenir capacitat autocrítica. Quan crec que ho has fet molt bé, escolta-t'ho bé i digues... Igual no, igual hem d'afinar. A vegades ve molt bé escoltar-se o veure's per corregir petits errors. A vegades tenim aquestes les coletilles que li diuen i tal, que la poses molt un o no acaba les frases del tot i de més. Això en aquesta professió. Només et dic, per descriure una miqueta meu, que jo a casa meva no tinc ni una sola fotografia, ni un quadre, ni un pòster penjat meu. No tinc res. A xarxes, evidentment, clar, m'haig de vendre a mi mateix, en certa manera.
Però no tens cap foto teva a casa teva.
I he anat a casa de companys, doncs allò no és una casa, és una egoteca. Allò és una egoteca, tenen les seves coses, els seus premis, les seves fotos, els seus records. No tinc foto, però és que em sembla que de ningú. És que realment no em dono tanta importància. És que jo a mi em faig una miqueta de ràbia. Jo sóc molt d'admirar els demés i a mi em suporto bé, em tinc bastant conegut i crec que si jo fos amic meu, és a dir, tingués la possibilitat de no ser jo, crec que em portaria bé. Tindríem algun xoc d'allò de saltespurnes, de tant en tant, molt puntualment, però molt ben resolt. També tinc una capacitat per perdonar meravellosa que l'he anat perfeccionant amb el temps.
I a més ara que tens un gosset i dius que tens una part del cor que se t'ha com desbloquejat.
Sóc un monyes.
Ara ja estàs en el teu millor moment, que
sí,
es diu, no?
Sí, no, ara també és un... I vosaltres sou més joves. També et dic una cosa, que amb el temps també passa que et tornes una miqueta més vulnerable i t'importa menys. És a dir, abans amb allò que et dèiem abans, no?, de saber-te protegir... Però amb el temps és cert que ets més vulnerable, però mostrar la vulnerabilitat, abans era una cosa que no t'agradava molt perquè, bueno, havies de guanyar, d'aguantar una imatge o un estatus, o digue-li que tenies al cap, però ara m'és igual, semblar més tou o ser més tou, és que m'és igual, perquè al final t'has de demostrar com ets, que jo crec que és la millor opció que tens a la vida, demostrar-te com ets.
Va, tornem a posar en marxa la màquina.
M'han dit que vas a cantar. Estàs preparat?
Oh.
Ostres.
Això era Nerea Sant Fèlix de l'APM parlant amb Joan Dausà als Premis Gaudí.
Sí.
Però ara t'ha tocat a tu.
Sí, que vaig a cantar.
Sí, sí, que
si estàs preparat per cantar.
Per cantar.
Ara mateix?
Sí?
Això vol dir que em fareu cantar.
Home, no, nosaltres no.
És la màquina.
No, no,
màquina.
Jo sóc un cantant bastant regolinxi. Però sempre he tingut aquest atreviment. Com a músic, com a cantant, m'he considerat un músic... De fet, m'he arribat a guanyar la vida com a músic en certs moments de la meva vida, però amb una vergonya terrible, perquè jo sóc molt conscient de la meva baixesa com a músic. Però... però tinc aquest atreviment. També sóc molt conscient de les meves limitacions. Segons quines coses no les faria.
Vaja, perquè... que no estàs preparat per cantar ara.
Què voleu? Voleu que us canti alguna cosa?
Home, és que la màquina ha dit, estàs preparat per cantar?
Sí, sí, estic preparat. Sí,
la resposta és sí. Sí. Doncs vinga, endavant.
Apel. Doncs mira, us faré un petit homenatge al Bertín Osborne català. Bueno, català no, perdó. Mallorquí. Tomeu penya.
Plau, et farba fesbina, que me fa sentir petit com un granet d'urana. Estic dins el llit i estic ben calent, vull ja no moure d'aquí.
Xavi Franquesa, molt bé!
Home. Això és un atraco, però
no hem estat nosaltres.
Mira, aquestes de les situacions que després sí que val la pena que te les escoltis, per dir, t'hauries d'haver recollit cable.
Va, més preguntes.
Quan enrere has d'anar perquè et comenci a fer cringe el teu propi contingut?
Laura Grau, parlant amb Juliana Caneta a YouTube. Com d'enrere has d'anar perquè et faci cringe el teu contingut?
Afortunadament, fa poc vaig a vendre el que era cringe.
Sí, però... perquè és d'aquestes paraules que...
Home, perdona, és possible que
han aparegut.
Ja estic dient això, hi ha gent que està escoltant aquest programa, que em consta que estarà a casa, que li està el cable que tenim sol tot el cervell, li estarà fent clac, 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 mal contacte. Grima, fa grimeta, no?, la grimeta aquesta. Sí. I jo m'he fet... No us deia que jo m'he vist coses a mi mateix. Jo soc molt autocrític amb mi mateix.
Però també forma part d'evolucionar, no?
I tant, em faig molta vergonyeta, m'he fet vergonyeta moltes vegades. Ara crec que estic en un punt en el que ja m'he acceptat i crec que... sóc conscient d'on no haig d'arribar o no fins a on haig d'arribar o fins a no on haig d'arribar. He construït mal la frase, però ja m'ho he entès. Veus, aquí és aquesta cosa, el reconèixer quan no ho estàs fent bé.
Clar.
També pot passar que tu estiguis pensant que estàs fent alguna cosa bé o estiguis fent horrorós, això. Però intento que passi poc. Jo m'he fet cringe moltes vegades i he tingut un moment de vergonya aliena de mi mateix, que és un altre concepte que hauria de parlar, tenir vergonya aliena de tu mateix.
Això és meravellós, perquè és impossible.
Però passa. És impossible.
Perquè tu estàs veient algú que ets tu, però que no t'estàs reconeixent com a tu.
Efectivament.
Per tant, és vergonya aliena pròpia.
No, però tenim capacitat d'empatia, que és a vegades veus algú que està fotent una gambada, i tu, per empatia, penses, hòstia, és que podria ser jo, també. No...
Però en aquest cas ets tu.
En aquest cas ets tu. Per això et dic que és un quasi podríem parlar del metavers, O sigui, al tanto amb això. No, jo... Però és el que et deia abans. Tinc molta capacitat per perdonar i, sobretot, per perdonar-me. Perquè jo em sé perdonar molt bé, però també m'he castigat alguna vegada. Perquè crec que, clar, si no et castigues, no pots només practicar el perdó, sinó també has de practicar-te el càstig, sobretot, a tu mateix.
Això és molt cristià, no? Molt cristià.
No, bueno, sortint del cristià, però el concepte perdó i càstig sí que estan molt vinculats al cristianisme, però en aquest cas jo l'aplico sent agnòstic completament, però crec que és una molt bona activitat, perquè jo crec que la majoria dels problemes importants de les persones és que no saben gestionar les emocions amb ells mateixos, és a dir, no saps arribar a perdonar-te d'una situació, et castigues contínuament i portes anys i anys castigant-te amb una cosa. Està bé que et castiguis puntualment, perquè és com un toc d'atenció, però està bé que sàpigues perdonar, perquè si no, no podem tirar endavant. Perquè si no, estaríem, diguéssim, anclats... Anclats, és correcte, anclar-se?
Ancorats.
Sí. Ancorats, sona més raro, Estaríem ancorats...
Estancats
en situacions del passat i no avançaríem. Per tant, sí, del passat, jo tinc coses de vomitar de mi mateix. Però me les he perdonat, no passa res.
Et ve alguna al cap? Ara no cal allò forçar la...
Marc, moltes. Sí. Per això sempre t'he dit que t'he tingut molta admiració. Però jo, quan et vaig conèixer tu amb la teva edat, amb la teva edat, no era... O gent com l'Estadella, o gent com tu. Jo no era ni la meitat del que sou vosaltres. Per tant, entenc... després dependrà de l'evolució que vagi fent la gent amb el pas del temps, no? Veia gent que això passa com els futbolistes, que amb 16 anys despunt semblen els millors del món i amb 22 ja no serveixen per res. I hi ha gent que potser... Jo crec que he tingut una evolució lenta i... Sí, diferent a lo habitual. Crec que he trigat, soc una miqueta dièsel, per entendre'ns. Per tant, estic bastant conforme en haver comès tots aquests errors abans per arribar en el punt on estic ara, que encara en queden per quatre uns quants, I crec que encara no estic en el millor punt de mi mateix.
A mi em sap greu, però és que hem de posar ja l'última pregunta, la darrera de totes, i amb això tancarem. Aviam què ens depara l'entrevista artificial.
Això vol dir necessàriament que quan una cosa s'acaba és que ja no n'hi ha més? O potser una altra pregunta. És fàcil saber quan s'acaba exactament una cosa?
Déu-n'hi-do.
Miquel Calçada...
M'estan agradant molt les preguntes.
Li pregunta Quim Monzó al Persones Humanes.
Quins dos tòtems, eh?
Sí.
Totalment. I a més va perfecte per acabar l'entrevista. Quan s'acaben les coses, Xavi?
Crec que la vida et dona... et va donant pistes. I és tan important saber començar i quan començar com saber acabar. Allò que diuen sempre està molt manit, eh? Una retirada de temps és una victòria. Crec que és totalment cert. A vegades estirar el xiclet és totalment innecessari i fa que deixis una imatge o te la deixis a tu mateix, sobre tu mateix, que no fa justícia a la realitat. Per tant, saber acabar crec que és una de les coses que he anat aprenent també amb el temps. I quan dic acabar, si un projecte, una relació, el que sigui. Però s'ha d'acabar bé. També podríem dir que estaria molt bé poder acabar a dalt de tot les coses. A vegades és impossible. Ara poso un exemple molt ràpid amb el futbol, no? Un li agrada poder-se acomiadar al Barça després de 22 anys amb un club, celebrant una Champions, un títol de Lliga, regolínxica, però clar... sempre és millor fer-ho així que fer-ho amb una derrota, amb una temporada nefasta i de més. Però crec que a vegades has de saber quin és l'últim any, quin és l'últim moment i has de saber fins i tot com saludar al marxar. I si pot ser sense fer massa soroll, millor.
Doncs jo crec que és la millor manera precisament per acabar aquesta entrevista artificial amb el Xavi Franquesa, que estem molt contents de que t'hagis sotmès a aquest experiment periodístic, informàtic, digue-li com vulguis.
Conillet
d'Índies. Ja m'ha agafat el riure abans.
Escolta.
El Conillet d'Índies.
Sempre estem a temps de viure una primera vegada per primer cop. És a dir, no hi ha una segona oportunitat per viure una primera vegada, però hem viscut, ara tots els tres hem tingut una primera vegada.
Una primera experiència.
Una primera experiència, aquest tipus, amb intel·ligència artificial. També us treu una miqueta de mèrit que hagueu tirat en intel·ligència artificial per no preparar una punta d'entrevista de ràdio. M'entens o no? Però bueno, això és un comentari de persona gran, saps? Que renya. Però
ens hem d'adaptar als nous temps.
També
ens hem d'adaptar als nous
temps. Però m'ha encantat. Per tant, renyo per un costat, felicito per l'altre. M'ha encantat més que m'ha molestat el fet de que hagueu encarregat una intel·ligència artificial.
Xavi Franquesa, sempre és un plaer tenir-te a prop. Ens veiem a la propera, que espero que segui...
No, jo us escolto, que a mi m'agrada. La temperatura, això sí, l'únic que trobaré, la temperatura dels apartaments Hawaii és una miqueta elevada.
L'hem de millorar.
Però entenc que la zona és el que té.
És el que té. Xavi Franquesa, fins sempre, una abraçada.
A vosaltres, bonics.
RAC 1. Aquest dimecres la Supercopa d'Europa juga a RAC 1. A les 9, a Atenes, Manchester City i Sevilla. Els campions de la Champions i l'Europa League es disputen el primer trofeu de la temporada futbolística. Seguiu el partit des de mitja hora abans a RAC 1 i després tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dimecres la Supercopa d'Europa juga a RAC 1. RAC 1. Tots som 1.
Renovar, més fàcil, actualitzar.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Si tots els vespres d'estiu som dies passats com mai, sintonitza RAC1, apartaments Hawaii.
Ara toca obrir el bufet de refregits, és a dir, recuperar els millors moments de RAC1, i ho farem amb un fragment del món a RAC1, amb el Jordi Basté.
Sí, és que a mi em venia de recuperar un moment d'aquesta temporada que em va agradar molt, que va ser quan van convidar el Joan Sabater, que és director d'art i que va crear la nou especial de My Universe, que és un videoclip de Coldplay.
És ben bé que els catalans estem a tot arreu, eh?
A tot arreu, perquè és que no acaba aquí. En Joan Sabater no només col·labora amb Coldplay, sinó que ha fet decorats per The Crown, per Outlander, i fins i tot explica el que costen uns decorats...
No em facis spoiler, eh?
No et dic el preu, però res, uns decorats que surten 20 segons en pantalla i no t'imagines quant costen.
Fa cara el Joan Sabater de... Perdona, si jo em poso a veure el videoclip, què has fet tu?
Jo he fet la nau espacial.
La nau espacial.
Sí, la nau espacial de la DJ Hockey, que va connectant els diferents grups a diferents universos.
Vale.
I vam treballar-hi dos directors artístics, el John Blood i jo, i jo vaig encarregar-me sobretot de la part de la nau, perquè bueno, era una peça molt important i molt rellevant, i després hi havia altres universos que en John els va estar fent.
Com entra Coldplay a la teva vida?
Amb un mail molt raro. Perquè normalment aquestes feines són... Truco una productora local que està fent el service d'un projecte internacional.
Uh-huh.
En el meu cas, em va tocar directament el production designer de Los Angeles, François, i em va dir, tinc un videoclip a Espanya, estàs lliure? I jo vaig dir, home, estic a Barcelona, però si és més o menys a la vora podria. I diu, no, és a Barcelona, i és amb un grup internacional. Ja et diran alguna cosa. En una setmana... vaig contactar amb en John, que era el que la productora havia escollit per fer la feina aquí, però a mi m'havia trucat directament el François, que és el production designer de la part, com si diguéssim, de Los Angeles. I quan vam arribar aquí, va dir, tu fas la nau i tira't.
I és a dir, el videoclip està fet a Barcelona?
El videoclip està fet entre Barcelona i una part que van fer a Corea.
A Corea.
Quan participa BTS, el grup coreà.
Val. Clar, tu tens llibertat per imaginar com serà la nau espacial, tot és...
Diguem, en aquests processos, el director que contracta el production designer es posen a treballar en referències de com ha de ser, en aquest cas, no l'univers, sinó els diferents universos que surten en el videoclip.
Sí, perquè el videoclip situes a Coldplay i a la banda coreana en un món post-apocalíptic cantant la cançó, és un videoclip clarament futurístic, i amb molts recursos d'edició, sobretot amb hologrames.
Sí, i després hi ha molta postproducció.
Uh-huh.
Una de les parts d'aquests planetes està feta a la cimentera d'aquí del Papiol.
Okay.
I nosaltres vam, per una qüestió de que només teníem 2 dies de rodatge.
Uh-huh. Ells estaven aquí?
Ells estaven aquí.
A Barcelona, van rodar a Barcelona.
Sí, van rodar una part a una espècie d'antiga piscina, que just l'han desmuntada.
Castellnou?
Sí. Doncs aquestes, que ja les han tirat a terra, doncs van fer servir aquestes piscines per fer l'univers on tocaven els Coldplay. I després nosaltres vam fer a la cimentera, aquesta fàbrica de ciment antiga, que està abandonada, vam fer la part de l'univers on hi ha aquells ninos tocant i la nau espacial de la DJ que va connectant els diferents universos.
Què tal el rodatge amb ells?
Superprofessional.
Sí.
Venen, fan la seva feina, marxen.
Sí. Però tu, perquè ens entenguem, amb ells no tens cap tipus de relació a l'hora de fer el que és, perquè tu què fas és la...
Sí, jo faig l'envoltori on ells vindran i fan la seva
interpreto actuació. Que, quan parlem d'un grup coreà com aquest, quan parlem d'un grup britànic com aquest, quan parlem de l'èxit que està del que venen aquesta gent, estem parlant que el pressupost deu ser infinit, no? Bueno, no sé si infinit, però...
Infinit no, però sí, és molt alt. O sigui, hi ha projectes sencers de sèries que tinc el mateix pressupost amb el que vaig fer aquella nau, per dir alguna cosa.
Tot una sèrie?
Sí.
Per exemple, una sèrie d'aquí? Per exemple, abans parlaves de Polseres Vermelles.
Sí.
O sigui, una sèrie com Polseres Vermelles té el mateix pressupost que el rodatge...
Els decorats, estic parlant.
Sí. El pressupost dels decorats de Polseres Vermelles té el mateix pressupost que...
Els decorats d'aquest videoclip, per dir alguna cosa.
Collons, perdó.
Sí. O cites mateix.
O cites. Buah. Et preocupa molt el que poguessin dir ells després quan van veure el videoclip o no?
Home,
preocupa, sí,
home, està bé. Està bé
que... ho has preguntat? Què us he semblat?
No.
No.
També hi ha un punt que clar, tu estàs treballant per un production designer que és de Los Angeles.
Sí. I el productor designer estava content.
El productor designer estava contentíssim.
Home, imagina't, 268 milions de reproduccions en un any.
Sí, sí.
Però només al YouTube.
Bueno, perquè ho has dit ara, però que deu ser la cosa que he fet, amb el que he treballat, que he vist més gent.
Home, 268 milions de persones, només al YouTube.
Sí, sí, per això.
Ja. Mantens el contacte amb ells d'alguna manera o no? Amb el François o amb alguna cosa d'aquestes? No.
Bueno, ja, amb el François sí que ens l'hem convidat.
Sí. T'han convidat a algun concert o no?
No, no m'han
convidat. Vaja. No. Però també, però, com abans ho deia, també ha treballat amb The Crown. Sí. Ja. Pels que som devots de la sèrie, Joan, on podem veure les teves mans?
Mira, les meves mans estan a la tercera temporada.
Tercera temporada, situa'm, la tercera temporada és la de...
Tercera temporada és la temporada del viatge de la princesa Margarita per Estats Units.
Sí, correcte.
És... Vaig fer sobretot la part de Grècia, sí, de la mare del rei.
De la mare del rei.
Sí.
De la mare del rei, vols dir de la... No, no la reina, eh?
No, de la mare del rei. De la mare del príncipe d'Eduard.
D'Eduard. Ah, ok. Sí. Val, perfecte. Llavors, tu, i allà què fas?
Allà vam fer... aquesta part la vam rodar a Andalusia.
Sí.
I vam haver de reproduir l'aeroport de Los Angeles.
Sí.
Que és quan ells arriben. I han...
Sí, sí.
Vam reproduir una cosa que no acaba sortint, que és que eren unes visites que vam fer a uns estudis de Hollywood. Mm. I després vam fer tota la casa on ells estan en un ranxo de Texas. Mm. I després, que és el que ens va costar més, sí, la famosa imatge de la princesa Margarita amb una banyera i una tiara.
Sí.
Doncs sí, vam haver de reproduir aquell hotel, que era un hotel de Beverly Hills.
I hi ha la imatge original, perquè ens entenem.
Clar, hi ha la imatge original.
Allà es va costar molt fer-ho?
Allà es va costar molt, perquè quan són peces molt petites...
Quan parles de peces petites...
Em refereixo a nosaltres ho parlem quasi com de pàgines de guió, no?
Sí.
O de minuts. Llavors, clar, una cosa que tu has de rodar... Un dia rodes 8, 10 pàgines, 5, 4... Clar. Però clar, una cosa és una sola pàgina de guió, sí, que és ella sortint de la banyera.
Sí.
Això vol dir que aquell dia has de romplir-lo amb moltes altres coses.
Vale.
I vol dir que aquest lavabo no podia estar en el lloc potser que s'assemblaria més, però que tu l'has de recrear.
Mm.
I el vam recrear en una casa a Algeciras. Llavors vam haver de buscar un racó d'aquella casa que pogués semblar...
I era igual?
No tenia res a veure.
Vale. Però hi ha una cosa que ara, com a fan de The Crown, t'ho preguntaré...
Sí, sí.
Perquè tu... El Palau de Buckingham, per exemple, et preguntava, allò on és allò? Allò és decorat?
Allò hi ha una part de decorat i una part en una localització.
Però és que és bestial.
Bestial, bestial.
Sí, o sigui,
vaig tenir l'oportunitat d'anar a Londres.
A Londres, sí.
I ells han reproduït tota la part de les estances privades.
Sí. Però que és decorat, eh?
És decorat, sí, sí. Llavors, el que són les estances públiques, que en diuen ells, que són els grans passadissos, això han trobat diferents palaus al voltant, que no és Buckingham, evidentment, on... a cada lloc fan una peça.
O sigui, per entendre'ns, on la reina rep els
presidents
i tal, allò són...
Allò és una casa particular.
Bueno, és bestial. És que jo no he vist...
Ja t'entenc.
Però, i és que jo no he vist sèrie, segurament deuen haver-hi moltes, però de les que he vist, no he vist sèrie, perquè ens entenguem, en decorats, que poden semblar tan reals com The Crown.
Però és que hi ha un equip de documentació... molt important. O sigui, tu quan comences a fer un decorat et passen quina documentació han fet ells, primer perquè no perdis temps i després perquè tothom sàpiga què és el que ha de fer. Llavors ja et passen la documentació de totes les imatges que han trobat de, doncs això, princesa Margarita donant la volta per Estats Units. Tens la referència de què és el que va passar. Llavors tu tens la llibertat d'ajustar-te al màxim a allò o al que la gent recorda d'allò, perquè a vegades no sempre fem els decorats que són, sinó que la gent recorda com eren, no?
No sé si m'ho diràs, però, per exemple, en aquesta recreació de la banyera, en aquest lloc dels jazires, en aquest viatge a la tiara i tal, tu tenies un pressupost per això?
Sí.
I puc saber quin pressupost era?
Aquell no era pas molt, devien ser... Aquell decorat eren... 17 o 18 mil euros.
Ah, encara és poc. Bueno,
aquest és poc.
Clar, 17 o 18 mil euros per quanta estona de...
22 segons.
O sigui, va costar 22...
Però estem parlant de decorat, només.
només he decorat. Clar, sí. aquí bueno, clar, aquí s'ha posat l'il·luminació...
Clar, s'ha posat l'equip humà...
Sí, sí, l'actriu i tal, clar, però vull dir, només de decorat...
Sí.
20 segons, en aquells 20 segons, sí. Per recrear aquella escena de la princesa Margarita amb la tiara banyant-se a la banyera, la tercera temporada de Crown, sí. Allò, només ha decorat uns 22.000 euros.
Sí.
Molt bé. Déu-n'hi-do. Anem a una altra sèrie, Outlander.
Què feia,
va ser Outlander? Outlander jo vaig estar a l'arrencada de la sisena temporada. L'arrencada de la sisena temporada és la temporada que el Covid ens va tancar a tots. Llavors, havia treballat en una sèrie de Madrid amb el Mike Gunn, el production designer, i el Mike, que és ell és de Glasgow, quan li van donar la sèrie, em va trucar i em va dir, escolta, m'acompanyes a preparar aquesta temporada?
Sí.
Vaig dir, no vaig dubtar-ho.
En seguida.
I vaig estar de febrer fins... de mitjans de gener fins que
al març.
Va començar la pandèmia. I vaig estar començant a preparar coses d'aquesta temporada.
I... Vas poder tirar endavant o no?
Sí, sí, clar, tot el que jo havia dibuixat i tot el que havia dissenyat es va quedar en un calaix i quan hi van tornar doncs van reprendre, però jo llavors tornar a pujar, després de la pandèmia això de quedar-se a casa té molt més valor.
Coldplay, The Crown, Outlander, però també... de la tercera temporada de Cites, no?
Sí.
Tens més poder de decisió, suposo que Cites, no? Perquè, clar, deu ser tot, no? Aquí sí que és tot.
Clar, aquí és tot. També és veritat que Cites, al ser com compartit, és una cosa que, doncs, això, en el cas amb el Pau, que treballes quin és el to general que té aquesta nova temporada, no? També és veritat que aquesta temporada ha estat més a les mans de l'Eric Navarro, i parlàvem molt de cada cita... ell que s'havia imaginat que passaria o quin era l'origen d'aquella cita. I a partir d'aquí, doncs, buscant localitzacions o adaptant les que hi ha, doncs, intentes generar que la sensació de l'espai se digui el que ell tenia al cap quan escrivia cada una de les cites.
Tens algun projecte d'entre abans ara encara? Quan acabi Cites, perquè hi ha data d'estrena de Cites o no?
Si hi és, jo no la sé.
Va, perfecte, perquè tu faci i ara que vol dir ben. I alguna cosa més que hagis de fer?
Bueno, ara estic acabant la segona temporada de Todos Mienten.
Sí?
Amb el Pau,
sí?
Freixas. I...
Gran Pau Freixas.
Sí. Fa molts anys que ens coneixem.
Sí, gran persona.
Molt bé junts.
T'agraeixo molt, Joan Sabater, que ens hagis acompanyat i enhorabona per la feina.
Doncs mira que bé, precisament parlant de cites, us recordo que demà en tenim una, a partir de les 7, aquí a RAC1, als apartaments Hawaii. Adéu-siau! Thoughts in a bowl behind a bank. And every evening when he gets home to make his supper and eat it alone, his back shirt cries when his shoes get cold. It's just a dream he keeps having.
cabin.